He vist massa gent pensant-se que són els reis del món i no ho soc. No és que jo digui, ai, mira, soc fantàstic, però ho dissimulo. No, soc un senyor que ha treballat amb una cosa que li agradava i ja està.
Josep Maria Benet i Jornet, Pepito, va néixer el 20 de juny del 1940 en el si d'una família treballadora al barri barceloní de Sant Antoni. L'afició per la narrativa li va sorgir ben aviat. Al col·legi ja escrivia històries i els seus companys li demanaven continuïtat. Volia escriure i ni la pressió familiar ni l'ingrés a l'escola industrial per estudiar peritatge no van servir per fer-lo canviar d'idea. Va estudiar filosofia i lletres i, impulsat i influenciat per gent com Maria Aurèlia Capmany o Adrià Gual, va començar a escriure seriosament. L'any 63 va guanyar el Premi Josep Maria de Sagarra amb una vella coneguda olor, un somni complert.
El barri va a terra.
Oh, què diu ara?
Faran una vinguda nova.
Però no pot ser.
Què passaria en aquest barri, en aquestes èpoques de que tot és lleig i dolent, perquè perdés la virginitat, si és una noia que ve de les monges i està amb les monges? Em va sortir una vella coneguda olor.
I de mica en mica el teatre i l'escriptura d'obres que hi anaven destinades van convertir-se en una de les seves grans passions.
Estrenar obres de teatre, per exemple, alguns, no tots, però sí, fa vergonya, fa patir molt, però m'agrada molt. L'amor, les amistats...
El teatre va destacar per obres com Revolta de bruixes, La desaparició de Wendy, Ai carai, Desig, L'habitació del nen o Dues dones que ballen. I el cineasta Ventura Pons va adaptar al cinema grans textos seus com ER, que va titular Actrius, i Testament, que va dir Amic Amat. Però potser el que el va fer més popular pel gran públic van ser els seus guions a sèries de televisió com Poblenou.
Per aquesta bodega i per tot el que està a punt de desaparèixer.
No, per la nova vida que comença la victòria.
Darrere d'aquesta sèrie vindrien molts altres èxits televisius, com Nissaga de poder, El cor de la ciutat, Vent del Pla o Laberint d'ombres. La trajectòria de Josep Maria Benet i Jornet ha estat reconeguda amb nombrosos premis, com el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes el 2013. També va rebre el Premi Nacional de Literatura Catalana de Teatre i l'Espanyol Premi Nacional de Teatre, entre altres. En els últims anys feia un balanç positiu de la seva vida, malgrat els mals moments que també va tenir.
Al llarg de la vida he plorat molt, he patit molt, tots, hi ha gent que pateix menys, altres que pateixen més... Jo sóc una mica ploraner, per tant he passat moments molt dolents, moments d'angúnies econòmiques molt grans, per exemple, també, o de no poder tenir a la persona que voldries tenir i no la tens. Totes aquestes coses que passen a la vida, doncs a mi també m'han passat, evidentment, però ja està bé que passin, perquè formen part de la vida. I, en definitiva... Jo vull viure i vull viure fins, si pot ser, jo dic, fins als 100 anys o més.
El 2017, el llibre Pepito, escrit per la seva filla Carlota, servia per repassar la vida de Josep Maria Benet i Jornet i fixar en la memòria de tots el que ell va oblidar a causa de l'Alzheimer.
Catalunya Ràdio. Recuperem el divan que Sílvia Coppolo va fer a Josep Maria Benet i Jornet, a més el 8 de juny de 2013.
De petit llegia TVO sense parar. Se'n feia ell mateix i deia a tothom que volia ser escriptor. De gran és el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Exigent amb si mateix fins a l'extenuació, l'aplaudim al teatre i a la televisió i l'admirem quan el llegim, enginyós i sorprenent. Li diuen Pepito, potser perquè és tan humà com lliure i generós. Avui al divan ens complau rebre el dramaturg Josep Maria Benet i Jornet. Bon dia!
Bon dia!
Com estem?
Mira, les 12 de migdia sempre fantàstic.
Fantàstic, t'ho noto.
Que sí?
Sí.
Doncs ja està.
Això del 73 ho portem bé?
Encara no.
El dia 20. Com Catalunya Ràdio, que saps que va començar el 20 de juny? Estem a tocar, I què faràs per celebrar-ho?
Res.
Res de
res. Oblidar que aquell dia és el meu aniversari.
Per què?
No vull que ningú em truqui, que ningú em digui res. El temps és indefinit. No.
Tens algun problema amb el temps?
Sí, que tinc 72 anys a punt de fer-ne 73.
Però això és un problema, no? Si és el moment millor, no, de la vida?
Sí, tu creus?
Sí?
El millor és als 80.
A veure, Josep Maria, aquesta sintonia...
Doncs no...
No la reconeixes?
No recordo que sigui una meva... No, no... Verd, no?
És la sintonia, és la música que fa Carles Casas per l'amic Amat.
Ah!
Ara! Ara! Nosaltres que sí, te l'hem posat aquí que, perquè t'estimem, perquè ens agrades.
És que
què?
Van dir que tingués no, preparades.
No, sí, això per a nosaltres
músiques,
tenim...
Sí, i tenim. Llavors, doncs, no pensava que bueno, no podien ser aquestes.
Tenim iniciativa pròpia, també.
Sí,
mira,
bé.
La Blanca Busquets, aquí, et faig saber que a partir d'ara l'hauràs d'escollir sempre com la teva biògrafa preferida. Què, firmem?
Sí.
Somies.
Moon River, wider than a mile, I'm crossing you in style someday.
On som?
Som a Nova York.
Què està passant?
Doncs vaig amb la meva filleta i
sí,
amb
la Carlota.
Amb la Carlota i amb la seva mare,
sí,
la Sunsi, i anàvem passejant per la Cinc de l'Avinguda i vam arribar davant de Tiffany's. Ens agradava molt el Truman Capote, autor de la novel·la, des de Junia de Tiffany's, i llavors doncs, la música també ens agradava molt, i vam entrar, com que Tiffany's és com una catedral o com un lloc de pintura, com si fos un museu, doncs pots entrar tranquil·lament i t'atenen amb molta atenció, amb la mateixa atenció que la pel·lícula, l'home al qual entra i ells compra un anell petitó, 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 doncs té, es fan exactament així. Llavors quan ens vam acostar i tal, i anàvem tafanejant, i era molt clar que només anàvem a tafanejar, doncs aquell senyor ens va dir... la senyoreta, per part de la meva filla, potser ve a buscar l'anell de compromís.
Oh, que bonic!
I llavors vam dir, potser l'any que ve.
Potser l'any que ve tindrà
sí,
compromís, sí.
Passo i salto 5 o 6 anys després.
Sí.
Altra vegada sóc la meva filla a Nova York, aquesta vegada sense la seva mare. I anàvem amb gent, una mica, anàvem amb el terreny, anàvem amb altra gent, no gaires, i llavors amb la Carlota vam dir, però hem de tenir per tu i per mi un matís de cinquena avinguda.
Sí.
I vam anar per la cinquena avinguda, vam arribar davant del Tiffany's, dic, va entrar a tafanejar altra vegada. I llavors vam començar a tafanejar.
Va sortir aquell mateix
arribar...
senyor?
No, no era el mateix.
Però
també
era
idèntic, d'agradable. I jo li vaig dir, m'ensenyaria unes arracadetes de brillant, sisplau?
Sí.
I ens ho va ensenyar, li vaig dir, t'ha agradat, Carlota? Vaig dir, sí, doncs per tu.
I les hi vas regalar?
Li vaig regalar.
Així és a la teva filla?
A la meva filla.
Home, deuria, li deuria ser... Bueno, és un regal extraordinari.
Sí, de Tiffany's. Qualsevol altre lloc, haurien estat més barats.
Sí, però...
Però més... era Tiffany's, i era la nostra relació. I per mi, i per ella... Aquesta anada al Tiffany's i aquest doble joc meu després regalar-li, encara que fossin petitetes, doncs és la relació entre ella i jo.
Que continua sent molt pròxima, que penso que hi ha dies que està vivint amb tu durant la setmana, no?
Sí,
perquè ja és gran la nena,
sí,
no?
Sí.
Quants anys ens té la nena, veuràs?
La nena...
Sí.
M'han fet fa molt poc 31.
31 t'han fet ja,
sí,
eh?
Sí.
Però teniu una relació de tocar.
Molt. Ella passa uns dies a casa i uns dies amb el seu nòvio. Uns dies a casa, cap a la setmana, i uns dies amb el nòvio.
Jo no havia vist mai que una noia, diríem, compartís allò, el seu temps amb el nòvio i amb el pare. El nòvio no està gelós, el nòvio?
No, perquè
el nòvio,
a més a més, és a Lleida.
Ah, és molt lluny, Lleida, de tot arreu, com si diguéssim, tret de Lleida.
No. El pare està trucant i feliç, i la mare també, mira, ara superant ella aquesta nit, és a dir, tot està bé.
Què què?
Èric Satie.
I aquesta peça, per què ens l'has triada? La peça, no, l'autor, vaja, la peça te l'ha triada la Blanca.
Perquè l'autor és extraordinari. És l'època de l'expressionisme. Saps, la vaig sentir per primera vegada d'oïdes, que ell la va posar, crec que, de fons en alguna obra de teatre, de les que dirigia o ajudava a fer, en el Teatre Lliure als anys 70.
Uh-huh.
Jo diria que va ser com primera vegada vaig sentir, ja potser ja era gran d'edat jo, les coses del... d'Eric Satie. I després me'n vaig comprar totes.
Totes. La música...
Sí, que són poques. Les músiques, sí.
La música t'agrada a tu, t'inspira, et transporta sí, a determinats sentiments, emocions?
Pot passar que una obra de teatre m'ajudi molt a escriure-la una música. Algunes vegades, per escriure una obra de teatre, he necessitat una música que la vaig repetint sempre, cada dia, no la canvio mai, i que em dona... per intentar fer alguna cosa mitja cent.
És com la banda sonora de la creació d'aquella...
Això mateix. Bona idea,
obra, no?
No hi havia atinat.
Clar, està, llavors en el teu cap aquella obra sempre està lligada a aquella música,
sí,
no?
El sí,
to
sí,
vital
sí.
que et feia
sí,
sentir,
sí, sí.
eh?
I el que hi ha a l'Òlix Satías és extraordinari, em torno boig també.
Tu eres un noi, com ho diries, de barri?
I tant.
De barri, barri?
I tant,
sí?
barri.
Éreu pobres?
Érem pobres a casa? Sí, érem pobres. Érem treballadors molt senzillets i que a l'època de l'accionament i tot això, doncs les passàvem molt magres.
I ara t'has fet ric amb tantes obres, tanta
no,
tele i tot
no,
això?
No.
Però tu no volies ser ric de petit?
No, jo volia escriure.
Tu volies ser escriptor?
Als 10 anys ens van preguntar els alumnes... Tu què vols ser? Em deia astronauta, potser encara no. Però dèiem bomber, aquestes coses que deien, vaquer, no sé què, tal, pam, pam, i vaig dir, jo, mi m'agradaria ser escriptor.
Però suposo que això a casa, no? Per era com un petit funcionari, no? Per dir-ho així.
A casa meva?
I que deuria caure com una cosa molt estranya.
A casa meva no ho tenia, pensen, és igual. També voldria anar allà a la lluna, però l'escriptor de què? Aquest
no.
Noi, no.
Què et va dir el pare?
No us hi deia, ho veien, jo feia els meus tebeus i les meves coses i tal, i tot m'hi passava el dia fent coses d'aquestes per distreure'm, joguines en tenia poques, llavors em distreia d'aquesta manera i m'agradava molt inventar-me històries. Després hi ha algun nano de l'època que he retrobat i que recorda que jo a l'escola doncs, feia també els meus tebeus, al final deia continuarà i feia una altra. Pam, que continuava i tenien com 8 pàgines fetes amb paper.
No en tens
qualsevol.
Cap, no en guardes cap. No,
tots van desaparèixer. Suposo que els meus pares en un moment determinat els deien llançar. I llavors recorden que, o sigui, que llegien els meus tebeus i que continuaven.
Quan vindrà l'altre?
Quan vindrà l'altre, sí.
Sí, quan faràs l'altre,
sí,
no?
Sí.
En un pis de 50 metres quadrats.
Sí.
Quants hi vivíeu en aquests?
Érem 4.
4.
Érem 4. Tota manera, coses pitjors hi ha en aquest món.
Sense bany,
un pur vàter, i després, com a gran cosa, vam poder posar un lavabo petit això, i dintre del vàter.
Uh-huh.
I després, més endavant, hi havia com una mena de patiet que pot tenir, no sé, 4 metres quadrats per banda, i allà doncs, hi vam posar una dutxa, però freda.
Aigua freda.
Clar, i a més amb un patiet petitíssim, eh? I llavors, doncs, esclar, l'hivern, impossible. I llavors,
sí,
doncs,
rentar-se una mica així, com sí, si diguéssim, per trossos.
Mira, només hi havia una aixeta, que era l'aixeta aquesta dutxa que només fèiem servir a l'estiu. Hi havia una que donava el safareig donava una finestra, i llavors allà hi havia enganxat el safareig, la meva pobra mare, Bern,
rentava allà amb aigua gelada, eh?
Amb aigua gelada.
A mà.
I després hi havia la de la cuina. Llavors ens rentàvem la cara i ens rentàvem els colzes, vull dir, al matí, pam, 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 pam,
una miqueta,
amb la cuina.
I ja està, eh?
Era
difícil aquell temps.
Era molt difícil.
Però gana no, que no em vas passar, tu.
No, gana no em vaig arribar a passar, però alguna vegada... quedar-nos sense pa i no tenir-ne, llavors, o no hi haver-hi tall i menjar el que...
Doncs, verdura, llegums, cigrons, tot
sí.
això, llenties...
Sí, aquestes coses molt, sí.
La mare era mestressa de casa.
Sí, no. Ella era una nena de casa bona, de fet, que es va casar, es va degradar, diríem, casar-se amb un noi que era treballador, però que venia de pagès, de Lleida, precisament...
De les Borges Blanques.
De les Borges Blanques, sí.
Mm-hmm. Perquè l'avi havia estat metge, però no el vas conèixer.
Era metge, no vaig haver de conèixer perquè el van matar els republicans. Ell era molt de dretes, tenia un càrrec... era l'ombra de l'alcalde d'Hospitalet. I era una, allà dintre, en aquell hospitalet molt diferent del d'ara, era molt l'amo. I van, el van agafar, quan, quan va començar, la van portar a l'hospital, perquè fer cures a la gent, i al cap d'un mes ja no hi era, no hi era. La meva germana, que és la persona que ha intentat, amb el llarg dels anys, se'l va buscar per tot arreu. Evidentment és mort, era mort en alguna carretera, en algun lloc, no sabem què és.
No sabeu on és l'avi?
No, no sabem on és. Era un paio bastant dur, és a dir que podia explicar el cantó
fosc
de la història, sí, n'hi ha, n'hi ha. Ella va desaparèixer i la meva germana, l'última, perquè fan molt, ara aquestes coses, i vas a demanar i buscar, busquen. Sabem que quan la van treure del clínic la van portar amb una xeca. Una xeca era una comissaria convertida en lloc d'interrogatori. Què volia dir interrogatori? Volia dir tortura, perquè xerressis. O sigui que l'única cosa que sabem és que vam fer una xeca, la xeca era una cosa espantosa, i que, bé, jo soc d'esquerres, però en fi, era així. Aquests que eren d'esquerres estaven... I el meu avi era de dretes, dures, a més a més. I doncs el van tenir allà i, pim, d'allà va desaparèixer i, esclar, deia anar... El van pelar, evidentment.
I com es parlava de la Guerra Civil a casa?
Se parlava moltíssim.
Molt?
El meu pare, perquè hi havia anat, quan li va arribar la seva lleva, li va tocar, se'n va anar i va deixar, va quedar la meva germaneta, que és la que ja existia, jo no existia encara, no vaig existir fins l'any 40, i doncs a casa, doncs, la meva mare amb la nena petitona, allò procurant sobreviure, aguantant els bombardejos i aquestes coses. El que passa és que va haver-hi un moment que el meu pare va dir, estava al nord de l'Aragó, allà, pim-pam, 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 pam, i va dir, jo no vull morir. I llavors el paio va començar a no sé què fer per que fos molt dolenta pel cos, per poder dir en un moment determinat, jo faig sang quan vaig a la comuna. I llavors li van dir, doncs, sí, no sé què van pensar que tenia.
Que tenia, però es van espantar.
Es van espantar,
clar.
I el van enviar a un hospital. I va anar a l'hospital la Mar de Bé. I llavors, doncs, allà, com que ell sabia fer coses de portar llibres i d'escriptoris i coses d'aquestes, el van agafar per un comissari. I llavors era l'ajudant del comissari. I això, per tant, va fer que ja no hagués d'anar més a la frontera. Frontera. Al front.
A vegades, aquestes persones que heu nascut allò l'any 40, em feu recordar, no?, a Raimon, quan canta l'any 40, quan jo vaig néixer, encara sí. No havien mort tots, no?, perquè és la situació immediatament després de la postguerra. Per tant, ja no heu viscut la guerra, però la guerra és un referent a la vostra vida d'una manera brutal, no?
Brutal, sí.
A l'any 40, quan jo vaig néixer, encara no havien mort tots. A l'any 40, quan jo vaig néixer, encara no havien mort tots. Molts es varen quedar, havien guanyat, diuen. Molts es varen quedar, havien perdut, diuen. D'altres conegueren l'exili i els seus camins.
Amb Benet i Jornet, al divan. Canviant una mica de ritme.
Vinga, va, sí.
El teu pare era una mica faldiller.
Sí. El meu pare, sí. El meu pare ja era més baixet que la meva mare, cosa que
sí.
Li pagava molt.
Sí.
Però tenia planta.
Tenia planta? Tu també tens planta?
No, el meu pare tenia de dur. I sí, doncs feia el sol a la meva mare.
Això? Però que és que era com si diguéssim un fet sabut i debatut alhora mentre ens menjàvem les mongetes i els macarrons?
La meva mare desesperada ens deia, però la meva finalment...
Però que és que era contínuament que feia el salt, saltava molt,
sí,
aquest senyor.
Sí, saltava molt. El meu pare, perquè quan vaig ser gran li vaig dir, papa...
Això ho hauríem d'acabar.
Vostè anaves...
Li parlaves de vostè al pare,
no, això no.
Ja no, li parlaves de vostè al pare,
Sí, sí.
Oh, que bo.
El papa.
El papa
tractava de vostè.
Papa i vostè,
sí. I un dia, quan érem ja grans, va dir, tractem de tu. Vaig dir, papa, sempre he tractat de vostè, De vegades li vaig dir, papa, vostè anava de putes molt. I llavors... I em va dir, no,
no.
Anava amb minyones.
Ah, és que va...
Però les minyones eren netes.
Això està bé, és una cosa per la higiene col·lectiva, com si diguéssim.
Sí, clar, clar, clar.
Avui amb en Pepito, Benet i Jornetti, però tu volies ser Shakespeare.
No!
Com?
Shakespeare no.
No?
No, Shakespeare només n'hi ha un. No n'hi podia haver dos, ni quatre, ni vuit. Jo no tenia tantes... Jo no era tan cregut de pensar que podia arribar a ser un...
No, no, perquè era d'exigència.
No, que admirava Shakespeare, com tothom. No hi ha persona de fer el món teatre que no estic torni boig amb el Shakespeare.
Mira, mira, mira.
Però també amb el Guimarà, eh?
També amb el Guimarà, Àngel, mira, mira.
Filosa, la nostra vida treu el fil. Com una part que ve que vila, teixint la tela per demà. La balanguera fila, fila, la balanguera filarà.
Per mi, aquesta cançó, que d'alguna manera és l'himne mallorquí,
sí,
balear, hauria de ser el... ni Santes Espines ni res d'això. L'himne nacional de Catalunya, o dels Països Catalans, hauria de ser la balanguera. És extraordinària, parla de pas del temps, parla de on som, què fem, com hem de aguantar la vida, i a més amb aquesta veu extraordinària d'aquesta noia, és... No, es pot comparar amb el que passa, que aquest món nostre és així com així, i ella ha voltat molt i ha fet moltes coses a fora, però esclar, aquesta veu hauria de ser una prima donna de tot el món.
Fa dues o tres setmanes era aquí presentant-nos l'últim disc que ha fet ara sobre poemes de Rosselló Porcel, excel·lent,
sí.
Clar, també.
Que són poemes molt bonics, que saps que era molt amic de l'Espriu.
Sí, 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 a més ens ho va estar explicant, sí, i la relació...
Sí, sí, sí.
Dius, aquesta dona que parla del pas del temps, que parla del sentit de la vida,
sí,
com amb una cançó, com si diguéssim, sintetitza el que és important, el que és essencial.
Sí.
Quin sentit té la vida, Pepito?
És possible que no en tingui cap. Mentre vivim, però, hem de menjar-la a globs, aquesta, o veure-la a globs, la vida, perquè té coses molt dolentes, però té coses molt bones, i encara que no tingui cap sentit, doncs la tenim, és l'única cosa que tenim.
Els globs bons, com a, que tu t'has pres, com que diuen el primer glob de cervesa, no? Com a l'obra literària, quins són? Què és el millor que t'ha passat i has viscut a la vida?
Estrenar obres de teatre, per exemple.
Sí.
Alguns, no tots, però molt sí. Fa vergonya, fa patir molt, però m'agrada molt. L'amor, les amistats, tenir amics i amigues, això és una cosa que m'agrada molt. Soc molt pallasso, no m'agrada prendre'm seriosament, i m'agrada que la gent amb mi rigui i es pugui riure de mi. Tota la vida havia pensat que m'agradava molt viatjar i no havia pogut viatjar gaire. Però després vaig trobar un grup de gent fa no molts anys i vaig decidir que jo no moria sense haver anat a llocs una mica...
Estrambòtics, exòtics.
Estrambòtics, no n'hi ha cap d'estrambòtic. No, tots són meravellosos.
I quins llocs eren?
A veure, el primer va ser Síria. Síria.
Difícil, Síria.
No, llavors és una meravella. Alep, Damasc, Líban, Palmira, que és un lloc extraordinari, perfecte, i la gent esplèndida. Quan vas pel món, si no hi ha una guerra al mig, la gent és esplèndida.
I...
A tot arreu, a tot arreu.
Si tinguessis una segona oportunitat, què canviaries de la teva vida?
No ho sé. Mira, al llarg de la vida he plorat molt... He patit molt, tots, hi ha gent que pateix menys, altres que pateixen més, jo sóc una mica ploraner. Per tant, he passat moments molt dolents, moments d'angúnies econòmiques molt grans, per exemple, també, o de no poder tenir a la persona que voldries tenir i no la tens. Totes aquestes coses que passen a la vida, doncs a mi també m'han passat, evidentment. Però ja està bé que passin, perquè formen part de la vida. I en definitiva jo vull viure fins, si pot ser, jo dic fins als 100 anys o més, I la gent diu, no, tu, per estar així... un moment, si jo estic amb el cap que ja no rutlla i que faig nosa i que no reconec que tinc al davant, sisplau, mateu-me immediatament, però jo no parlo d'això, jo parlo d'estar fins als 100 anys o fins als 110 en perfectes condicions per veure el sol, per parlar amb una persona que aprecio o que estimi i per llegir-me un llibre, i mentre pugui fer això, carai, encara que estigui assegut en una cadira de rodes.
Vital, aquest home.
I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty and witty and bright. And I pity any girl who isn't me tonight.
Està dirigint l'orquestra.
Charming, oh so charming. It's alarming how charming I feel. And so pretty that I hardly can believe I'm real.
Estem veient West Side Story.
See the pretty girl in that mirror there.
Pam, pam, pam.
Who can that attractive girl be? Such a pretty face.
I la vas veure al cinema i vas dir, és això. És això el que vull fer? Com va anar? Què va passar?
Jo volia escriure des de sempre i teatre des de feia uns anys.
És molt bonic el des de sempre, perquè és ben bé al llarg de tota la teva vida que no recordes ni el primer moment que vas tenir aquesta sensació, la voluntat i el desig. Eh? Sempre, sempre ets
quan no sabia, tu. Quan no sabia llegir,
sí,
feia dibuixos, ja, com si fos un TVO, allò que deia els TVOs,
sí,
però no sabia que havia de posar en la lletra, en la bufada aquella que sortia de les boques dels personatges.
Aquell entrepà, com si diguéssim. Aquell entrepà. Sí, sí, sí.
Se'n diu, en català se'n diu...
Com se'n diu?
Bafarada.
Bafarada, molt bé. Doncs immediatament em corregeixo, una bafarada.
Una bafarada. Doncs llavors jo agafava la meva germana, el meu pare, la meva mare, i deia, en aquesta bafarada poseu, la princesa era molt bonica.
I t'ho posaven?
I m'ho posaven.
Oh, que bo. I què va passar quan vas veure aquesta pel·lícula?
La vaig anar a veure i vaig quedar clavat. I llavors com, la vaig veure 5 vegades. Les pel·lícules d'aquella època les veies una vegada i prou perquè bé, ja volies veure moltes pel·lícules, ja tenia
perquè
diners
perquè a més per, no hi havia diners, esclar, clar,
per
sí,
anar
sí,
repetint.
Sí.
I en canvi la vaig repetir 5 vegades amb gent diferent. I quan em vaig quedar clavat i llavors vaig dir aquesta meravella i tu no saps fer res, no seràs mai res, etc. I vaig dir, a veure, un moment, aquesta noia, la protagonista, sí, la Maria, és d'un barri i és d'un Maria. Vaig pensar, jo al meu barri sí que el conec.
Maries. I el barri el conec.
Clar, i el barri el conec, el meu barri el conec.
Perquè fins aquell moment...
Per què no escriure? No, havia fet coses rares.
De jutges, de metges, de gent que no coneixies?
Sí, fins i tot de gent de la universitat, a la qual no havia estat mai, etc. Mm. Coses que no valien, no valien res, absolutament res. Però vaig dir, però el barri sí que el conec. Això sí que ha pogut, em sembla, em fa l'efecte. I llavors, doncs, vaig agafar la Maria com a protagonista i vaig dir, com Maria, a més vaig pensar, Maria és la Verge Maria, per tant aquesta noia és verge, i per pensava jo amb la... I per què, com passaria, què passaria en aquest barri, en aquestes èpoques de que tot és lleig i dolent, perquè perdés la virginitat, si és una noia que ve de les monges i està amb les monges.
Sí, ben bé que ets creatiu, eh?
I ja, oh, t'ho estic mirant, pum, sí. Em va sortir una vella cor de dolor.
Una vella coneguda olor amb una Maria de protagonista.
Sí, eh? Esclar.
I de llavors fins al Premi Nacional de les Lletres Catalanes és com un moment, el primer i el darrer, eh? Diríem, arrencant de venir
vols
d'altres.
Vols dir que ara moriré d'aquí?
No. Ah, doncs l'últim.
Previsar.
No, però vull dir que després aquí hi ha hagut tot un període molt llarg, no? Del somni al reconeixement de tothom, no?
Sí,
i de l'acadèmia.
Tampoc no cal agafar-s'ho massa seriosament tot això.
Home, sí.
Sí, no.
Jo trobo que un Premi Honor de les Lletres Catalanes, sí, perquè és un reconeixement a una obra, diríem, a una carrera, no a una novel·la, a una peça de teatre, no, és una vida.
Jo penso que una de les coses que diré és que aquest premi no és per mi, sinó que és pel teatre.
T'agrada l'olor del teatre?
Oh, els teatres.
Què t'agrada dels teatres?
Els teatres, que estiguin fosquets, que hagi acabat tot, que et quedis sol allà, que et comuniquis, dic una borrada, però que et comuniquis amb els fantasmes imaginaris que hi ha allà dintre, que recordis tot el que s'ha fet allà dintre, tot el que has viscut allà dintre, tot el que has estimat allà dintre, el teatre.
al teatre, però escriure i escriure teatre per tenir controlats els dimonis interns.
Segurament.
Perquè si no, què?
Si no, què? Sí. Jo sempre busco que tingui un sentit el que faig, que tingui, que no sigui purament una història que explico, sinó que dintre hi hagi alguna cosa que pugui interessar, que pugui recordar les persones que la veuen, doncs que ells estan ficats en aquest.
Però, esclar, a tu diríem t'has fet mundialment famós a la televisió. No em miris així, és gemat d'aquesta manera.
No, mundialment no. Mundialment sóc més conegudet. No sóc amb teatre,
popular,
no pas amb...
Sí, però popularment diríem...
Popularment sí.
Clar, diríem
sí,
allò
sí,
amb quantitats sí. i quantitats.
Encara que ja ho tinguin bastant abandonadet, però sí. I va ser un... Va ser difícil, però va ser molt, molt bonic. Vam patir molt per fer el primer poble nou. Tot va ser gràcies al Joan Bas, que portava els... programava... Era el director de Dramàtics.
A TV3.
I ell tenia l'obsessió de fer una sèrie diària. Tothom deia, tot Espanya deia que això era impossible, perquè fer un capítol cada dia...
És una
bestialitat.
De producció, diríem, sí. De tot, el que ho ha d'escriure, el que ha d'anar a gravar, tot això.
Com és possible? I vam dir, va, intentem-ho. Vam intentar i va sortir bé.
He vingut a dir-te adéu.
Adéu?
No em prova aquest barri. Ni aquest pub, ni l'amo d'aquest pub. Em convé canviar d'aires.
Qui ha detingut l'Òscar? I la seva mare? Doncs busqueu-la i deteniu-la i envieu un cotxe a Canai Maric.
No han anat a Canai Maric. És el consultori de la doctora Fontova, la psicòloga de l'estat.
Va sentir Vicenç, envieu-lo al taulí, al consultori de la doctora Fontova, i envieu-ne un altre aquí, a l'associat. S'ha desaparegut un arma. La Gemma i la nena corren perill.
Arreglar les coses amb advocats, mal assumpte, t'ho dic jo.
I vols que faci? El fill és meu.
Laberint d'ombres, Poble Nou, Vent del Pla, Benet i Jornet, t'has fet allò que deia mundialment famós amb aquestes sèries, no? La televisió, què t'han aportat? Què t'ha aportat la tele?
Jo tota la vida estaré agraït a que es creés la productora Diagonal, perquè el Joan Bas i el Jaume Baracolotxa, que eren els que van inventar-se de sortir de la TV3 i fer-se independents, em van tenir la bondat d'agafar-me també. I llavors, doncs, realment em parlo, perquè a vegades no em parlo i vull recordar que van ser... Jo havia fet televisió compte des de l'any 60...
Però era el circuit català de la televisió espanyola.
Havia fet moltes coses, sí. Però llavors aquesta, bum, aquest canvi, aquest...
I el poder treballar amb altres mitjans i tenir una altra difusió,
sí,
i una altra ambició,
sí,
no?
Sí, tot això. Tot això va ser... La idea va ser de Joan Bas. I TV3 pensaven, no pot ser, això no es pot fer. I finalment els va convencer que s'havia d'intentar. És més complicat la cosa, però no m'allargo.
Sí.
Però bé, estic molt content. Sí.
Estàs content de la televisió, també?
Sí.
Del mitjà,
eh? Sí.
Avui al divan, Benet i Jornet, qui era en Quimet? I la rateta?
El Quimet encara el veuré el dia que em donin el premi aquest. I és el Joaquim Moles. El Joaquim Moles, doncs, és el meu mestre per excel·lència. És una persona molt important a la meva vida, perquè jo era molt gandul i molt, estudiar no m'agradava. Vaig fer la carrera de lletres sense aprendre res, però jo també anava provant com podia. A vegades copiava les meves amigues, que tenia una a cada cantó, mirava d'elles, i llavors em posava millor nota a mi que no pas amb elles.
Però com pot ser això? O sigui, vol dir que recreaves, eh? O entre les dues feies una tercera peça, sí, que era jo.
Esclar, no feia igual, no copiava,
diríem. Ho està dient de broma, ho dic, allò per si van a mirar l'expedient. Ho diu de broma, tot això, eh?
Home, estic rient perquè penso que animal que eres, i elles que santes que eren, que em deixaven fer el que ja ho volgués.
Déu bé, que les teories tenien lluernades, aquestes nomosses, no?
Va dir que hi havia la...
Tenies molt d'èxit amb les noies, tu?
Les nenes del Benet.
Les nenes del Benet, ja hi vas, ja, eh? I la rateta?
La rateta era la Montserrat Roig. És una persona a la qual vaig estimar molt i ella m'estima molt a mi. Em vaig dir que acabava moltes vegades amb ella. I és un dels dolors més grans de la meva vida. Que desaparegués.
Tan jove, tan 40, injustament.
45 anys, la flor de la vida. Ja pensava, ja soc gran. No, dona, no ets gran. Què conya de ser gran? Va ser molt dur. I més la coneixia des que ella tenia 16 anys, i en devia tenir com 20, una cosa així. i ens hem barallat, hem deixat la paraula, vam tornar a ser amics, vam viatjar junts, vam... Esclar, és una de les persones aquelles claus de la vida.
A la teva vida. Quines sí. altres ho han estat?
Persones? Bé, ja... sortim de les dones?
Home, en fi, no sé, sortim de les dones o dels homes, entrem allà on vulguem.
Entrem a molt.
Sortim de les dones.
Entrem, mira, dia aquest que em donaran aquest premi, sí? Jo que penso que és un premi pel teatre i no per mi, i que així espero dir-ho, i em van dir que hi havia d'haver tres persones que parlessin de mi.
Sí.
I em van deixar triar.
Sí.
I llavors jo vaig triar els meus mestres. Per un cantó, el Jordi Castell... El Jiquet Moles, que realment jo no havia... Com ja has vist, jo un bon estudiant no ho era.
Uh-huh.
Quan el Joan Lluís Marfany, que era company de curs meu, un parell o tres anys més jove que jo, però amb una maduresa mil vegades més gran que la meva, i va ser també un gran mestre, i em va portar ell, m'ha agafat a l'orella, i em va portar les classes dels estudis catalans que es feien de Magatotis, i vaig fer les classes del Moles, se'm va canviar la meva vida perquè... Vaig entendre com que era llegir una obra, entendre-la, comprendre-la, perquè en aquella època era una amb una altra, etcètera. I recordo, tots estàvem abduïts pel Moles. I jo recordo perfectament que les orelles, en una classe del Moles, se'n posaven vermelles...
De la tensió
que tenia. De la tensió.
Que bo, eh?
Va ser un mestre genial. Però a més hi havia aquest, el Marfany...
Sí.
Que era molt intel·ligent, molt savi, etc. També hi havia el Jordi...
En Joan Lluís Marfany.
Joan Lluís Marfany, sí.
Crític literari i historiador, eh?
Sí.
Que és el que et va batejar com a Papito.
No.
No?
No, el nom de Papito... Potser sí.
Tens una dedicatòria, una especial il·lusió per anar a dir-me... No!
No t'enfadis. No t'enfadis, sí. Em pagarà.
No, potser sí. Però tu, per si de cas, d'entrada no.
No, és que el que acostumava a posar epítets de tothom era jo. O sigui, el Moles era
sí, ets el Quimet, que vas inventar el Quimet i això de la rateta...
Totes aquestes coses, el Castellanos era...
Però mira, gent fantàstica com en Ricard Salvat, la Maria Aurèlia Campmany, el Carme Serrallonga, en Josep Montañés, en Fabià Puigcerver, en Francesc Nelo, tota aquesta gent, no? Vos teniu uns records
sí.
tan viscuts, tan inesborrables.
Sí.
I el mateix Adrià Gual va ser el que et va empènyer a presentar-te el Premi Josep Maria de Sagarra amb una vella coneguda
estava
olor,
boig,
eh?
Estava boig,
i aquí comença real. No, home, no, és que encara m'havia d'estar boig.
Estava boig, però i a més l'obra era dolenta.
Què cremadera dolenta? Escolta'm, no et va cosa, dir-te l'Espinàs una vegada?
Ara,
no diguis sí, que les
obres
són dolentes.
Ara me la miro. Ara
me la miro, que t'ho va dir l'Espinàs, això? No diguis que la teva obra és dolenta.
Va!
Entre el no i el va!
És que sents tanta gent que diuen jo sóc meravellós, jo sóc fantàstic, jo sóc el rei del mambo, i sóc... Aquestes coses em posen molt nerviós a mi. Em posen, dic, no,
ja he deixat de parlar de les dones. Mira. You have the time to spend an evening with me. Però ballar balles bé, eh?
Jo ballava una mica bé, sí. Ballava
ara t'he enganxat perquè t'he vist com et movies. Ara com em digui que no...
Però l'agarrau que ballar bé, no sí. comptem. Això de fer xim, també pot ser divertit, és una bona gimnàstica,
sí.
però agafar un ritme...
I et declaraves a les mosses mentre ballaves?
No ho sé, no me'n recordo.
Però amb la creativitat que tens i el do de paraula i tot això no ho has fet servir?
Una de les coses que diré, primeres de totes, serà jo no tinc el do de la paraula. És a dir, que perdoneu-me.
Escrita, do de la paraula, escrita. Però llavors te la llegies i ja està, no? No t'anava bé això per poder entrar d'alguna manera en l'ànima femenina o no? Em mira.
No ho sé.
No ho saps?
No ho sé. Però t'ho explica'm les teves històries particulars.
No, perdona, llavors hem de canviar de cadira. El dia que vulguis.
El dia que vulguis, ara mateix.
Ara mateix. No. Això haurà de ser una altra vegada. A veure, aquesta música per què ens l'has triat?
Aquesta... És que...
Robbie Williams i Nicole Kidman, eh?
Sí, sí, és que és una cançó una mica tonta, eh? Ja no ho evita, estúpid.
Something stupid, sí.
Sí, doncs... però al mateix temps és una cançó d'amor, i aquesta cosa de la que els separa, que és l'estupidesa, però que després se salva i que continua sent-hi, doncs vaig trobar que... Vaig quedar penjadet.
I penjat no fa tant, d'aquesta fa, cançó?
Sí, sí, vaig quedar penjadet.
Fa poc que l'has descoberta.
Sí, fa 4 o 5 anys o 6.
Home, això fa poc.
Això fa poc, sí.
Quan diem
és
pa,
que no és més... En tot cas, bueno, sí que tenia el versió anterior, que era de Frank Sinatra. Aquesta cançó la cantava la Frank Sinatra i la seva filla, la Nancy Sinatra.
Sí. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. Berenàveu a les fosques quan la ràdio parlava de Franco, el manuscrit de l'Ibei, Desig, ER, El gos del tinent, Olors, Dues dones que ballen. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Premi Nacional de Literatura Dramàtica que concedeix el Ministeri de Cultura. Creu de Sant Jordi. El crític a Serra d'Or diverses vegades. Maig d'Honor de l'ESGAE. Max en la categoria de millor autor teatral català. I ara, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.
La pell de gallina.
Aquest és l'himne...
És el triomf de la joventut,
sí.
Per damunt dels problemes de la vida i per damunt de la mort. Viu la vida, viu que pots, vinga, viu. Que un dia moriràs i seràs vell, però mentrestant viu.
Aquest és el teu lema, eh?
No sé, no hi havia pensat.
Sí, sí.
En tot cas, aquesta... Agradeu-vos i llegit-vos, un el sent al llarg de la vida sent bastantes vegades.
Però home, quan feia amb els actes de graduació sempre a la universitat,
sempre,
la
canteu,
però aquell moment els pulmons se t'eixamplen.
Doncs jo també, a la universitat, i els primers dies de la universitat, el primer dia de la carrera, ja la sabia, però quan la vaig sentir vaig posar a plorar. Perquè vaig entendre que viuria, que moriria, i que mentrestant havia d'aprofitar-ho, però era una cosa de bé i de dir, sí, viure, però això s'acabarà un dia s'acabarà.
Perquè la malaltia i la mort fan por, què et fan?
La mort em fa por i la malaltia també. Que passa, com que he estat moltes vegades malalt, doncs de moment vaig tirant.
És una manera, però com t'hi encares? Com ho veus tot això? Té algun sentit o no?
Jo crec que no. M'agradaria pensar que sí, però no. Quan s'acaba, s'acaba. Què més voldria? Tant se vol algun dia te trobi que hi ha unes emocions que som nosaltres anant per l'éter i que tenim consciència de nosaltres mateixos. Tant de bo.
Unes energies amb consciència.
Ah, això mateix. Seria fantàstic, però és massa maco per pensar que serà veritat.
Mira, Bill, et presento el meu promès. El mes que ve em casaré amb ell. Ja ho sé que tu també m'estimes, però Jimmy m'ha salvat. Ho entens? Jo somiava amb supertot, però no era res més que un somni impossible. Jimmy m'ha salvat i em casaré amb ell. Això sí, li he fet prometre que es reconciliarà amb tu. Continuareu, amics?
És la Gladys.
Oi, Bill?
És la Gladys.
És la Gladys del supertot. Ara em confesso, jo havia fet de Gladys. I pensava, oh, un dia! Mai m'imaginava que no arribaria a dir-ho a l'autor d'aquest text. Del supertot que ha fet 30 edicions, no? Ja.
Sí, moltes.
No sé quants moltes, idiomes moltes. Que et tradueixen aquells estranys, el búlgar i tot això.
No, aquests no. El supertot és d'aquí.
I ara, un cop ja hagi sortit allà, Palau de la Música, el Premi...
Quina por.
Què? Com encares el futur?
Home. Que havíem començat.
Exactament. Com encares el futur?
Jo vull... Vull... No sóc jove, sóc vell, però vull aguantar la relació amb la gent jove fins que mori, si és possible, i m'accepten. De moment sí, i això em fa molt feliç. I després el que vull és escriure teatre, i escriure teatre, i escriure teatre, i escriure teatre. I'm
going your way. Escriure és el cel d'en Pepito Benet i Jornet.
No, és el purgatori. És el purgatori, també.
No, perquè allà tots els patiments, finalment, arriba un moment que es fonen.
Però ja poso a vegades uns finals terribles.
Però saps, ens el deixes compartir, aquest cel.
Gràcies.
I això és el millor, no? Ho hem dit al començament, un home tan humà com generós, un home que s'exigeix...
Vinga, apa, para.
Un home que es pregunta...
Tallin.
Oh, quin home! Waiting around the bend, my huckleberry friend. Torna quan vulguis i no paris mai d'escriure, escriure fins al cel.
Continuo agradant a la gent amb les teves entrevistes, les teves tafaneries i totes aquestes coses.
Aquestes han estat les reaccions que ha recollit el Matí de Catalunya Ràdio. Sergi Balbel i la filla del dramaturg, Carlota Benet. El Matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.
I fa una estona us he explicat que ha mort el dramaturg Josep Maria Benet i Jornet. Tenia 79 anys i jo us deia, tantes i tantes persones segurament avui se senten orfes, un d'ells en Sergi Balbel. Sergi Balbel, molt bon dia.
Hola, bon dia. Bon
I
dia.
Compartia amb l'audiència, que segurament per molts de vosaltres és el pare, no?, d'una colla de dramaturgs, de directors, d'autors teatrals, no?
Sí, a veure, es fa una mica difícil parlar tan aviat de la seva mort, però com que ell ja estava malalt des de feia una mica amb aquesta malaltia tan terrible que és l'Alzheimer,
sí.
Doncs ja, d'alguna manera, molts ens havíem acomiadat d'ell, no? I jo, clar, per mi era un pare, per la meva generació, però també la gràcia d'en Benet i Jornet era que ha estat pare d'una generació que és la meva, o la del Jordi Galceran, la Lluïsa Coniller, etc. I avi, també, d'una generació que va venir després, amb la qual ell també va tenir molt, molt bona relació.
Sí.
Per tant, és un referent bastant indiscutible de la nova dramatúrgia catalana per tots nosaltres.
Recordàvem que quan li van donar el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes el 2013, tu estaves especialment content perquè era la primera vegada que un autor de teatre, que un dramaturg rebia aquest premi, no? I que ell era el primer, a més, no?
Clar, és que la gran reivindicació era aquesta, situar l'escriptura teatral dins de la literatura, dins de l'art de la literatura, també. Perquè en Pepito una de les seves reivindicacions era aquesta. Deia, molt bé, si fem teatre, som de la faràndula, però nosaltres, els autors, ens devem a les paraules, també, ens devem a la llengua. Per tant, formem part de la literatura. I d'alguna manera el seu mestratge era sempre aquest, i que els autors som també escriptors. Per tant, que tingués el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, doncs va ser com un acte de justícia.
I una altra cosa, Sergi, que hi ha molt públic, jo ara recordava amb els oients que hi ha un munt de sèries de casa que evidentment porten el seu segell i que ell n'ha estat més o menys o del tot implicat en totes, podríem dir, des de Poblenou fins que va poder, vaja. Però que la seva obra com a dramaturg, els escenaris, el teatre, no quedi, diguem, en un segon terme, perquè no? Des, no?
Bé, ell tenia aquesta doble faceta, no? Sí. De fet, aquesta popularitat que li va donar la televisió també va ser... Ell se n'aprofitava, no? Ell deia... Ell sempre citava... No és que s'hi comparés en absolut, perquè en aquest cas era bastant modest, que es comparava amb Shakespeare. Shakespeare diu, ell feia teatre com qui nosaltres fem televisió, i en canvi Shakespeare feia els sonets, s'hi dedicava, i ara nosaltres escrivim teatre, no? D'aquesta manera. Per tant, aquesta doble faceta de poder viure del teu ofici també.
Exacte.
Li va poder donar... I encara que ell utilitzava una faceta més melodramàtica o més popular, el rerefons de les seves històries són exactament el mateix que el de les seves obres de teatre. Per tant, rastrejant en els seus artefactes televisius, també trobem el Pepito que nosaltres coneixem a través del teatre. El que passa és que en teatre era més per una audiència, diguéssim, més selecta, o que com és el públic teatral, i per la televisió doncs, tenia un àmbit molt més popular i més d'abast de tothom.
Sergi, deixa'm incorporar ara que ja has dit algunes coses que jo volia que sentís la Carlota Benet, la filla d'en Josep Maria Benet i Jornet, filòloga, escriptora, autora del llibre Pepito, el somriure sota el bigoti, que la trobareu aquesta biografia del que precisament ell va significar, escrita per la seva filla. Carlota, molt bon dia.
Molt bon dia, Mònica. Gràcies per incorporar-me a la conversa.
Home, i amb una tristor immensa haver de parlar de la desaparició del pare. Carlota, com esteu?
Estem bé, perquè... Pensa que d'alguna manera, passat el primer cop de la pèrdua, no? I evidentment aquesta pena immensa d'acabar d'acomiadar una persona, jo penso que s'acaba aquí doncs, aquest procés de malaltia que ha sigut relativament curt, ha durat uns 5 anys i mig, però clar, ha sigut dur i ha estat ple d'una davallada bastant empicat dels nivells cognitius del meu pare. I jo sempre ho dic, el meu pare no ell era, ell i el seu pare també, el pare del meu pare, no el meu besavi, va morir amb Alzheimer, i el meu pare sempre em deia, jo no vull això per mi.
Clar.
Llavors, d'alguna manera, un cop t'has tret la pena i has plorat i t'has desfogat, una mica has de pensar, no vull ser egoista, el meu pare no hauria volgut viure així. I doncs aquí ens agafem, Mònica.
Carlota, ara deia en Sergi que un dels grans valors de Josep Maria Benet i Jornet és que ha sigut pare no de la generació del Sergi, sí, de la Lluïsa, etc., sinó també dels seus nets, no? És a dir, aquesta...
El Pere Riera, el Josep Maria Miró...
Cristina Clemente...
Exacte, sí, sí. Bueno, tants altres i tant...
I ell, aquesta última etapa, que no n'ha sigut tan conscient, però que és evident que els homenatges últims que se li van fer, doncs segurament sí que notava que hi havia aquestes dues generacions que li estaven fent aquest reconeixement, no, Carlota?
Ell estava... Jo crec que una de les coses que més il·lusió li ha fet al meu pare, i amb això estic segura que el Sergi coincidirà amb mi, és veure que després d'aquesta travessia del desert que ell sempre descriu, no?, que van ser aquests anys en què semblava que el teatre de text català doncs, allò desapareixia, i després de la dictadura franquista, després d'aquests anys i tot això, doncs a veure, no només que sortia aquesta primera generació d'autors catalans que feien que el teatre català sigués molt fort i molt potent, com el Sergi, com el Galzeran, etc., sinó també aquesta segona regeneració. Ell sentia una baula de la cadena que feia que aquest teatre català es perpetuï i veure que no és només els teus fills, sinó també els teus nets, això et fa veure que tu no t'acabes.
Clar.
El teu llegat literari i el teu llegat, diguéssim, d'artístic...
Ha servit.
I es projecta en el futur. I el meu pare d'aquesta manera mor una mica menys. Jo amb això també ho vull recalcar molt, no? El meu pare sempre deia, no et pots salvar tu sol.
Sí.
Perquè tu ets un moment en el temps, tu ets un sospir.
Això és tan veritat.
Has de perpetuar el teu coneixement, les teves idees, la teva manera de fer, la teva influència literària. Quina és? Doncs jo ara, en aquest moment, en aquest precís instant, no ho sé, però això hi és, i els seus, entre cometes, alumnes n'hauran après, i això, el meu pare, per ell, era no morir.
Sergi,
m'ajuda molt.
Això que està dient la Carlota és tan veritat, no? Al final, saber que som llavor del que vindrà, sí. I això ell ho ha estat, no?
De fet, el Pepito, el Benet i Jornet, va fer un acte de generositat molt gran, perquè ell venia d'una tradició truncada. Ell era fill de la postguerra. Llavors, ell no havia rebut aquesta... O sigui, ell s'hi va enganxar a la baula del teatre català, però no perquè trobés, mestres que el fessin enganxar. Llavors, ell va fer aquest acte de generositat amb tots nosaltres. Jo vam emocionar molt pensar que quan jo vaig començar, que jo tenia 24 anys, o sigui, era un bailet, acabava de sortir, era a la Universitat Autònoma de Barcelona, i vaig rebre una trucada d'ell, et vull conèixer, vull estar al teu costat, i va fer aquest acte que jo li vaig agrair, jo em dec a ell, d'alguna manera, sense ell, jo no estaria aquí parlant actualment.
Sergi.
Sí, home, segur, Carlota, ja ho saps. I és a dir que aquest acte que ell va fer era un acte bastant heroic, perquè ell venia d'una tradició trencada per la Guerra Civil. I llavors ell es va proposar de fer això i realment ho va aconseguir. Per tant...
Ell va veure en tu la salvació, Sergi. Ell va veure en tu de dir, aquí veig algú que té talent, i que pot, i també un algú amb qui parlar. És a dir, tu tens un interès comú, una cosa que t'obsessiona, i tenir una altra persona amb qui compartir la mateixa obsessió,
el mateix amor,
la mateixa voluntat de fer una sèrie de coses, sobte es va sentir menys sol, també.
Sí, totalment. Bé, i el tema de l'herència és un tema que es rastreja a tota la seva obra, perquè era una mica la seva obsessió, no? Tot el seu llegat, no? Una obra com Testament, no?
Per exemple,
que és una obra en què ell ho explica molt bé, com la saviesa, l'art, es pot perpetuar comunicant-se l'un amb l'altre.
Exacte.
Carlota, i a més, una persona intensa, divertida. Jo recordo quan jo estava preparant el tomb per la vida del Terenci Moix. Recordo un dia veient una pel·lícula amb ells dos en aquella mena de cinema que tenia a casa el Terenci. Tan intensos tots dos, i tan divertits tots dos, i que dius, a més, tenia aquest caràcter, no?, que feia que...
Eren, a més, junts, jugaven a fer de tietes de l'Eixample, i el Terenci es posava un mocadoret al cap i començava, assumpte, què fa vostè? Mira, jo, Mònica, els he enviat un e-mail a molts dels seus amics d'aquest matí i els he dit que jo m'imagino que el papa ara està amb el Terenci, que estan xerrant tranquil·lament, que està amb el seu gat Puc, que es va morir també i ell sempre l'ha enyorat moltíssim, que estan en aquella mena, com en una mena de reproducció d'aquella sala que tenia el Terenci al carrer Montaner, que el papa li va regalar... Una pantalla gegant.
Aquella pantalla. Amb aquell sofà llit.
Amb aquell llit gegant. Exacte, en aquell llit gegant que s'espaterraven els dos i de no hi havia qui els tragués d'allà fins a altres hores de venir perquè no tenien hora. I jo me'ls imagino allà xerrant.
Doncs ja està, Carlota.
Per mi on està el Pepito ara, saps?
Carlota Benet i Sergi Belbel, quina conversa més meravellosa que heu tingut. Una abraçada immensa a tots dos.
Gràcies.
Una abraçada. Gràcies.
Que vagi molt bé, bonics. Adéu.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas. Que...